Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Tant final del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i avui amb l'Àlex Palomar anem a conèixer, o pels qui encara no ho sàpiguen, doncs una disciplina i una entitat que practica precisament el que per a molts podria semblar un joc, un entreteniment. Doncs avui sí. De què parlem, Àlex?
Doncs sí, avui parlarem d'un col·lectiu al que li agrada molt les alçades, podríem dir, i el pilotatge de les naus aèries. Es tracta del Club d'Aeromodelisme ARC, que va ser fundat el 1982. Per parlar d'aquesta entitat santcugatenca amb més de 35 anys d'història, que no és poc, tenim amb nosaltres dos dels seus màxims representants, que ja ens acompanyen aquí a l'estudi. Un és en Paco Valenzuela, que és director de l'entitat. Bon dia, Paco.
Bon dia a tothom.
I també en Xavier Torrades, que és l'encarregat de l'entitat de la seguretat i la legalitat dels vols. Bon dia, Xavier.
Bon dia.
Bon dia a tots i benvinguts. Què és exactament un club d'aeromodelisme? S'entén aero com d'aeri, però aeromodelisme en si, com el definiríeu?
Mira, yo con esto siempre tengo que discrepar. Aero, pero como son modelos que los tenemos que construir, yo diría que serían modelos aéreos, pero aquí siempre me lleva a la contraria, y aprovecho para estar en la radio, que no sé por qué le cambian el título, dicen aeromodelismo, cuando es al revés, es decir, tú construyes primero un modelo, lo construyes y dices, voy a ver si vuela, ¿no? Sería lo lógico. Pues no, le damos la vuelta y decimos aeromodelismo, pero yo, como soy un tío estupendo, pues me quedo con esto, con aeromodelismo. El nombre del club, precisamente, tiene que ver con eso. Tú has dicho ARC. ARC es de arco, ¿no? Es ARC, aeromodelismo, radiocontrol. Y me he quedado tan a gusto diciéndotelo, ¿eh?
Sí. Venga. Si podrían decir la construcción, ¿no?, de aquests models que després estan dissenyats per volar.
Sí, un aeromodel sempre està dissenyat per volar, sempre. Una pedra vola, la tires amb allò que necessita i vola. Vull dir, qualsevol cosa vola.
Xavier, Paco, hem parlat de a què us dediqueu. Però exactament què feu vosaltres? Quins són els vostres càrrecs dins d'aquesta entitat?
Bueno, jo sóc president de l'entitat des de l'any 85. Vaig conèixer el Mora, el Francesc Mora, el Miquel Baldi i tants i tants gent que va començar, no? Jo tenia petites empreses i per evadir-me una mica de tot això, pues vaig conèixer el Mora, el Francesc Mora, al carrer, bueno, a Can Bullpalleres, perquè ells venien del Colomer, on està l'estació de Sant Cugat, al costat de l'estació de Sant Cugat. I el Mora me sorprendió porque era una persona que vola muy bien, volava y vuela muy bien, y entonces, pues bueno, lo que hizo es enseñarme a la disciplina, que yo soy un poco alocado en ese sentido, ¿no? Y él me dijo, no, las cosas en la vida tienen que ir así, tú esto lo tienes que arreglar y ven la semana que viene. Yo, pero si estoy aquí, arréglamelo. Me dice, no, la semana que viene. Bueno, y así empezó un poco la ilusión por el radiocontrol, ¿no? Es estupendo. Sí.
Bueno, jo, de fet, jo com el Paco i com els socis, diguéssim, que tenim aquesta afició molt arrelada, som una miqueta multifunció, vull dir, allà ens dediquem una miqueta a tot. Jo, en especial, en el tema de la formació de pilots de drons, tant a nivell d'aficionats, és a dir, la gent que vol aprendre a volar bé, perquè avui en dia volar un dron, tothom diu, és molt fàcil, però saber volar bé no és tan fàcil. Llavors hi ha una part que, en el cas del Paco, es dedica a la formació de pilots d'avions, entre el Mora i jo doncs fem la formació d'helicòpters i de drons, no? I ensenyem, o intentem ensenyar o marcar les pautes perquè la gent aprengui a volar amb seguretat. I aquí ve la segona part, diguéssim, del que jo una miqueta faig. És a dir, la part de seguretat és doncs veure que tot es porti en un cert ordre, que es faci bé, que no hi hagin problemes, diguéssim, en l'espai, en les zones on estem volant, en què la gent doncs compleixi una miqueta, diguéssim, les regles bàsiques, les normes bàsiques del pilotatge d'aquests aparells a nivell aficionat. Després hi ha el travessant professional, però que això es fa a través d'escoles de formació de pilots professionals.
Has parlat de socis. Quanta gent hi ha al darrere de la vostra entitat, del Club d'Aeromodelisme?
Oh, jo penso que, home, no porto... però jo penso que 137, 140, ara, tal i com ara mateix.
I com hi participa aquesta gent?
No participa. Has de pensar que això és un esbarjo, això és anar allà i disfrutar del teu temps lliure. un hobby.
Clar, perquè cada persona representa que ha de tenir com el seu propi model o el teniu vosaltres preparats a la vostra entitat?
No, mira, saps què passa? Que cada, les entitats penso que avancen o se queden quietes en funció de les persones, i això és verdad. Nosotros, el que tiene un poder adquisitivo alto viene con un modelo más caro. El que no puede llegar y quiere meterse en el mundo de los jóvenes viejos, que somos nosotros, pues coge algo que se parece más a la realidad, pero es que es esta nueva modalidad que es corcho, corchito, lo llamamos corchito cariñosamente, pero que de lejos, a unos 5 metros, no sabrías distinguir si es un avión de corcho o un avión, un aeromodelo que vale un poco de dinero, ¿no? Y ellos, al traer un modelo caro, pues claro, nos hace ponernos las pilas, ¿no? Porque dice, hostia, ¿y esto de dónde ha salido? No, lo he comprado en Amazon. Hostia, pero a ver, ¿y la página cuál es? Y claro, nos dice, oye, que la dirección es esa. Y entonces con Xavi y Mora, que hacemos un poco, somos los hombres sabios, lo que hacemos es ver para dónde queremos que vaya la RC. Y entonces le vamos, poquito a poquito, le vamos dando la dirección, que nosotros queremos o que creemos que los tiros van por ahí. Yo siempre que soy un hombre de frases digo que caminamos hacia el futuro, ¿no? Entonces, esto es un poco verdad. Y gente que no tiene... Nosotros tenemos la gran suerte de estar en San Cugat, una ciudad que es novedosa, una ciudad que tiene todos los servicios muy cerca, donde nosotros estamos a 4 kilómetros del centro de la ciudad, estamos metidos en un pequeño parque forestal, pero que es precioso. Es decir, claro, la gente me dice, ¿pero cómo lo hacéis? No, nosotros no hacemos nada, es que la gente viene, pum, y ya está, ya está. Hay gente que no tiene esta facilidad que tiene el entorno de San Cugat para poder ejercer el hobby.
Ara que parlava el Paco, perdona.
Sí.
Ara que parlaves del futur, en aquesta massa social que teniu, teniu joves que comencin i que s'hagin aficionat?
Bueno, sí. Aviam, el tema del dron ha portat també molta gent jove.
Està de moda, podríem dir, una mica.
Està de moda perquè té una característica que és fàcil aixecar un dron. Ja he dit abans que no és tan fàcil volar. I volar un dron sembla que hagi de ser molt fàcil, però volar bé no és tan senzill. Però tens facilitats, és a dir, no requereix d'un superaprenentatge ni d'una superexperiència. Volia puntualitzar una cosa. Quan abans ha dit el Paco lo de modelisme aeri, antigament es fabricava el propi avió, bàsicament avions, perquè helicòpters eren més complicat i no hi havia tanta difusió. Els avions se'ls feien els propis aeromodelistes, no? Amb fusta de balsa i amb moltes hores i també amb molts disgustos, perquè, clar, sorties a volar, aquell avió no estava tan ben ajustat o tu no tenies aquella finura i el trencaves i s'havia acabat aquell cap de setmana per tu.
I després de molta feina, m'imagino.
I després de moltíssima feina, i la que et venia després a reparar, després, no? Clar, això feia que el hobby, a part de que era molt més car, perquè avui en dia volar un avió d'aquests no és car. Vull dir, pots comprar un aeromodel dels que deia el Paco, els corchitos, no? Un avió per 100 euros. I drons avui en dia doncs, n'hi ha des de 50 euros fins a 1.300.
Podríem dir que hi ha avions, helicòpters i drons.
Sí, helicòpter és una especialitat que la gent l'ha anat deixant per dos motius molt senzills. Primera, perquè és difícil de volar. És a dir, els que volem helicòpter hem trigat molt de temps a arribar a un nivell de fer coses mínimes. Quan amb un avió, amb una certa facilitat o amb una certa mà i ben assessorat, que amb això el Paco doncs, ja fa molts anys que s'hi dedica a fer formació de pilot d'avió, en poc temps tu pots volar un avió tranquil·lament. Un dron amb una formació de 3 sessions, és a dir, jo faig formació amb 3 sessions, vull dir, amb 3 horetes escasses.
Express, gairebé, no?
Sí, li dones les pautes perquè sàpiga volar, perquè estan totalment assistit. Un helicòpter, per arribar a fer el que en diem un estacionari, és a dir, deixar l'helicòpter davant teu quiet, pots trigar de 6 mesos a un any, per fer-ho bé, allò per deixar-lo quiet. Ja no diem després, pues, per donar-li la volta, per fer giros, o loopings, o tonels, o el que sigui, no? És a dir, és més... és més complicat, i també les rotures, quan l'has de reparar, també són molt més cares. Això ha fet que molta gent que volava amb anterioritat helicòpter s'hagi passat al món del dron o inclús al món de l'avió.
Deixa'm preguntar-te una cosa, que abans comentaves lo de les classes per pilotar un dron. Doneu títols allà o són...
No.
És per saber si el que esteu fent està homologat, és a dir, la gent pot anar allà...
No, nosaltres allà el que fem és el que vindríem a dir una formació bàsica, és a dir, una formació pel pilot d'entreteniment. És a dir, a banda, jo sóc instructor de vol de RPAs en Escola Oficial de Pilots, i allà sí que es donen titulacions, però això no es fa en el camp d'aeromodelisme. Això es fa en uns altres espais, en unes altres zones, en uns cursos teòrics, tal com dicta la normativa actual, per cert molt restrictiva, per molt que hagi sortit la nova, no? I es fa d'una forma diferent. Però el que fem nosaltres en el camp d'aeromodelisme és ensenyar a volar a la gent. I nosaltres els ensenyem a volar. A volar...
Seria un primer contacte, vaja.
Un primer contacte, no? I aquell pilot, doncs, que té ganes de volar bé, de no trencar el seu aparell, de fer les coses doncs, mitjanament bé, perquè... Volar, estàs en un mitjà que no és el terra, estàs en tres dimensions i segons com actues sobre l'aparell, doncs pots tenir un disgust o inclús pots fer mal a les persones, no? A la gent que hi ha per allà. Per això el món del dron té unes certes restriccions actualment que a nivell professional les trobem abusives perquè no ens deixa fer res, no? Però que a nivell aficionat pues, bueno, també té moltes restriccions, però sembla que menys en funció del tamany i pes de l'aparell i tal.
S'ha generalitzat molt, no?, el seu ús també del dron. Veiem molta gent pel Nadal regala un dron, no?, com si fos un vaixell de joguina.
Una joguina.
I agafa el dron i el posa a volar per fer-se fotos, no? És una mica... S'ha generalitzat aquesta...
Sí, aquí ha passat que ha anat més de pressa el món del dron que el sentit comú, diguéssim, no?, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, ha sigut tan fàcil vendre drons, no?, perquè ha sigut una cosa novedosa, és a dir, el poder veure les coses des d'una altra perspectiva, poder-te fer fotos des d'un altre punt de vista, poder captar imatges que són magnífiques en molts casos, no?, són excepcionals, ha fet que aquest món, i que el preu fos molt assequible, no?, amb aparells d'una molt bona qualitat, doncs ha fet que aquest món es disparés moltíssim. Es disparés de tal manera, no?, que pràcticament no té fre. I llavors què passa? Les normatives avui en dia són molt restrictives i prohibeixen moltes coses. Vull dir, jo vaig estar fa uns dies enrere amb una reunió que es va fer a la Universitat de Barcelona, precisament una taula rodona, parlant sobre aquest tema, i hi havia representants dels Mossos, hi havia pilots, hi havia formadors com nosaltres i tal, i clar, vull dir... veus que les normatives són molt restrictives. En el cas del pilot aficionat, és a dir, no el professional, actualment permeten bastant més coses sempre i quan l'aparell no passi de 250 grams, que això és un aparell molt petit. Però a partir de 250 grams fins a 2 quilos doncs ja té altres consideracions, no?
Paco, parlem de quina és la vostra relació com a entitat amb la ciutat. Esteu allà a Can Graells, que queda molt lluny del que és el centre de la ciutat.
No queda tan lejos.
No, pels que ho saben, no. Però segurament no és un lloc de pas si ha d'anar expressament al camp de vol i saber que ja existeix una entitat, que sou vosaltres. La vostra relació amb la ciutat, jo crec que quan és més evident és per Festa Major. O ha estat fins ara així.
No, lo que ocurre es que hacer cualquier cosa, cuando hablamos de radio control, es todo muy caro. Caro, no es accesible. Es algo, Xavi ha comentado muy bien lo que tiene que ver con la seguridad. Los espacios donde se mueve, por ejemplo, un helicóptero quiere volar, no lo puede retener, se va. Se va y cuando se va puede hacer daño. Hay unas palas de metro 20, ¿no? Unas palas de metro 20, un 700, un Alin 700, esto es muy grande. Y cuando se mueve, se desplaza y desplaza una masa. Aunque estamos diseñados para controlar todo aquello, porque eso hay que verlo, hay cosas que se te pueden escapar de las manos y puede hacer daño. Fíjate que en el mundo del aeromodelismo o de las grandes exhibiciones hay muy poca, no existe casi.
Sí, però a banda d'aquesta qüestió,
sí,
el que jo et preguntava és per la relació de la vostra entitat
con la ciudad.
Amb la ciutat.
Buena.
Quina és aquesta relació?
Buena, sí, sí. Con la ciudad, el aeromodelismo, con Sant Cugat, me preguntas eso, buena. Me quedo ahí.
Jo no t'estic parlant de l'Ajuntament, eh?
No, de la ciutat.
No, a veure...
Però sabes què passa? La pregunta, com la entiendo jo, el ARC que viniera a la ciutat, que viniera a hacer exhibiciones, no?
No, les vostres contribucions, és a dir, jo sé que, per exemple, heu fet algun festival al pavelló, indoor, o sigui, en interior... anem a petar. No, si fa soroll, la gent no t'entendrà.
Bueno,
jo ho he de traduir, ja estàs parlant de diners. Sí. És a dir, que tot el que vosaltres o heu fet ja o ho intentaríeu fer té un cost elevat i d'aquí que no hi hagi...
No, y la gente te pone un problema. Cada vez las entidades no crecen, o bien el paro o cualquier cosa que tenga que ver con la actitud personal. Cuando tú dices, vamos a hacer una exhibición, por ejemplo, en el pabellón, en el PAP 3...
¿Es va a hacer?
Sí. El problema es de traer a tanta gente para llenar un pabellón, después hacer la divulgación. Es decir, no es tan fácil. Nosotros cuando no hacemos fiesta al SEL, porque prácticamente tenemos mala prensa, y lo digo con todo cariño del mundo, dicen, estáis ahí en el portaaviones. Si se cae algo en aquella especie de acantilado... que eso es maravilloso, a mí me encanta, porque somos el único club de Cataluña y de España que tiene ese acantilado, no lo tiene nadie más, pero ellos no lo ven así, dice, yo pierdo un avión haciendo una exhibición en tu campo y me quedo sin avión, y eso retrae que la gente quiera venir. Y claro, los buenos, buenos, buenos no vienen, ¿y qué tienes que traer? Pues a la gente del club, que lo hace muy bien, pero el espectáculo es otra cosa, eso es forma parte del día a día nuestro, y eso no lo podemos... Nos quedaríamos muy, muy cortitos, no seria això el que queremos transmitir.
Mira, el club fa 35 anys que funciona, 35 anys, no són pocs, són uns quants. En fa uns 30, si no m'equivoco, que estem allà a Can Graells, que també ja són bastants anys que estem allà. Abans s'estava a la zona de Vullpalleres,
sí,
inclús,
sí,
no?
Sí, Can Vullpalleres.
I hasta s'havia fet algun festival allà. El club el que necessita és que les entitats... doncs també el donguin a conèixer, és a dir, a nivell de publicitat i tal. Aquest cap de setmana hem tingut el Funfly Furtivos 2018 al camp d'aeromodelisme. Han vingut primeres estrelles mundials en el vol 3D d'helicòpters. Ha estat el Duncan Boshion, el Mirko Cezanne, un nen de 11 anys que és un crac del vol d'helicòpters, val? El Lilian Manic i altres, i aquesta gent... han portat amb ells, han arrestat vora 85 pilots. És a dir, hem vingut 85 pilots a volar en el nostre camp d'aeromodelisme perquè és considerat un dels millors camps d'Europa. Tenim unes instal·lacions, i s'ha de dir, poso un petit parèntesis, gràcies al Paco, que és la persona, és el president, però és el soci, que se n'encuida cada dia de que aquelles instal·lacions estiguin impecables. Tothom que ve al nostre camp d'aeromodelisme se'n fa creus de dir com és possible que estigui tan impecable aquest camp d'aeromodelisme i com és possible que la gent, molta gent de Sant Cugat, desconeixi el camp d'aeromodelisme quan nosaltres hi som sempre, i sempre els caps de setmana,
però per això
pràcticament,
deia,
no?
Aquestes coses s'han d'explicar.
S'han d'explicar, però qui les ha d'explicar? Nosaltres, que som un club relativament petits, amb 130, 140 socis...
Sou els primers que ho heu d'explicar, això.
Sí, som els, i ja ho expliquem, ja ho expliquem a vosaltres, ho expliquem a Televisió de Sant Cugat, ho expliquem al Tot Sant Cugat, ho expliquem, però també vosaltres ens heu d'ajudar a donar difusió.
Sí, sí. Ja per acabar, Xavier, també has parlat d'esdeveniments, vau tenir el Fun and Fly,
sí,
però a l'estiu
últim
també,
minut,
A l'estiu també teniu el Campionat d'Espanya.
Sí, això el Paco t'explicarà.
Sí, sí, el 28, 29 i 1 de julio, para acercándonos a la fiesta mayor, haremos este Campionato de España, que se va a celebrar en Madrid, pero por cuestiones que no teníamos nada y volvemos otra vez al ayuntamiento, nos digo, oye, ¿por qué no hacéis algo relevante? Que la ciudad del esport, pues venga, hecho. Entonces hemos tenido ahí un rifirrafe, bueno, pero al final se queda en Sant Cugat el día 28, 29 y 1 de julio.
Queda apuntat, doncs, no? A queda final d'estiu per,
sí. per la festa major.
Per la festa major. Y esperemos que venga gente. Es una disciplina un poco novedosa, no se ha oído hablar mucho de esta disciplina, pero será interesante verla.
Molt bé, doncs que teniu les portes obertes, com
moltes
tothom,
gràcies.
Per venir a explicar les vostres coses.
Gràcies a vosaltres, a Cugat Ràdio, per fer aquesta difusió de lo que és el camp d'aeromodelisme.
Gracias, Xavi, gracias, Paco.
Venga, pues agradecer una vez más esta atención que nos dedicáis. Unos ratitos de ràdio sempre van bien, sientan bien.
Molt bé, doncs fent cas al Paco, nosaltres per avui ho deixarem, però tornarem demà a la mateixa hora. Demà és dijous, dia de mercat, dia de Sant Cugat a fons. Gràcies, bon dia a tots.
Adéu.